Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Una setmana molt especial, perquè és especial. No és perquè avui és dilluns, 18 de juny del 2018, i divendres, que serà dia 22, és ja el darrer dia del curs escolar. Per tant, aquesta setmana s'acaben les classes. Hores d'ara, ja amb temperatura doncs de juny, 24 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, per parlar, entre d'altres, dels pressupostos participatius, que ja saps que encara tens temps per votar fins al proper dia 21. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i amb les rutes turístiques del Joan Bellmunt. Ens plantarem a la una. A partir de la una obrim la radiografia, la nostra tertúlia esportiva, i a dos quarts de dues la Nacional 240, avui amb un tema que jo crec que més d'un n'hem parlat a la sobretaula, amb els amics, amb d'altres pares. Avui parlarem del mòbil a les escoles. Sí, no, amb mesura, radicalment no. Hi ha totes les opcions. Tothom opina d'una manera o altra. Doncs avui en parlarem. Doncs va, busquem aquesta previsió meteorològica. Hores d'ara, amb 24 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Domini del sol avui a les comarques de Lleida. Cel molt clar tot el dia, això sí, amb intervals de núvols alts, i aquesta tarda apareixeran núvols d'evolució diurna en zones de muntanya. Les temperatures variaran poc. Hi haurà màximes de 32 graus a Lleida i Balaguer, 30 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 21 graus a Viella. El vent ha de continuar suau i variable. Demà, al nord del territori lleidatà, tindrem alguns intervals de núvols, al sud cel molt més clar, i les temperatures no variaran gaire, tot i que poden pujar més al Pirineu. Hi haurà mínimes de 16 a Lleida i Balaguer, 14 graus a Tàrrega, mínimes de 11 a la Seu d'Urgell i de 9 graus a Viella. El vent continuarà fluix i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un vehicle de transport sanitari no urgent ha quedat calcinat aquest matí al carrer Alcalde Areny de Lleida per un incendi que ha començat al motor. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a un quart de set del matí i han trobat ja l'ambulància envoltada de flames a l'alçada de la passarel·la dels instituts. L'esfondrament parcial de la teulada d'un edifici de Balaguer va obligar aquest cap de setmana a desallotjar 5 veïns. El carrer Quartel s'ha tallat, es va tallar com a mesura preventiva. Els agents rurals capturen una serp al pàrquing d'un supermercat de Balaguer. Es tracta d'un exemplar de serp de ferradura, no verinós, que no acostuma a freqüentar zones humanitzades i possiblement hi va fer cap amagada en un cotxe. Un advocat de Lleida a judici per quarta vegada, acusat novament de quedar-se diners dels seus clients. Ha reconegut 3 sentències desfavorables que sumen 7 anys i mig de presó i ara la fiscalia li sol·licita 2 i mig més. Per quarta vegada. I el mateix. Per cert, que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, confia acordar amb el PSOE la retirada de vehicles pesants de la Nacional 240 amb mesures com l'alliberament del peatge. I Laura Borràs lamenta l'espoli de les obres de Sixena. No se'n garanteix ni la conservació ni l'exposició pública. La nova titular de Cultura critica el paper indigne durant el 155 d'un ministre jugant a fer de conseller. I 9 dones han baixat per primera vegada falles a la Pobla de Segur. Volien canviar el rol que tenien fins ara a la festa i participar de tot el seu procés de confecció. Va ser ahir, a les 10 del vespre, a la Pobla de Segur. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb futbol, parlem de futbol i de futbol base. els alevins del Futbol Club Barcelona i els benjamins del València es van proclamar campions en les seves respectives categories a la Copa Atlas. L'Atlètic Segre, aleví, tercer, va ser el millor representant lleidatà. I en motor, Marc Márquez va tornar al podi ahir en segona posició, darrere de Jorge Lorenzo, i Àlex Márquez va signar una tercera posició.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara és el moment en el que fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Mari Carmen, 25 anys enrere, però tal dia com avui, un 18 de juny del 93.
Bé, farem una mica també de memòria, perquè el passat divendres, en aquest espai, parlàvem de la mort de peixos al riu Segre.
Sí.
Degut a les obres de canalització i Medi Natural havia sancionat per aquest motiu a l'empresa Obrascón amb 1 milió de pessetes. La pressió de pescadors i funcionaris del Departament de Medi Natural van obligar a fer una rasa perquè els peixos tornessin a la llera del riu. Doncs bé, una vegada que el director de Medi Natural, Jordi Peix, va comunicar la sanció, l'empresa podia recórrer la quantitat, encara que difícilment es lliurarien de la reposició dels danys causats.
Clar.
El ple de la Diputació era notícia perquè va aprovar dotar el president Josep Grau d'una partida de 59 milions de pessetes per ajuts directes. Aquest punt va ser el més conflictiu del debat pressupostari. Ramon Vilalta, del grup socialista, va acusar a Grau d'afavorir els ajuntaments de Convergència i Unió. Una part del patrimoni de la Diputació no havia passat pel registre civil. L'universitat volia fer un estudi de les infraestructures municipals. El pas d'un ramat de corders pel centre de la població de Sant Martí de Canals, municipi que pertany al del municipi del Pallars Jussà...
Va ser notícia.
Sí, a la comarca del mateix nom. Bueno, va enfrentar, en aquest cas era habitual, es veu que era habitual, però va enfrentar en aquest cas a un sector dels veïns amb l'Ajuntament. Un dels habitants de la població va comparar la situació amb el llunyà oest. O sigui, l'alcalde estava disposat a dimitir si els veïns li demanaven en bloc que no passés lo ramat pel centre del poble. Es van enviar anònims i manifestos al governador civil d'aquí, de la capital. Per tant, doncs, estaven molestos perquè passaven les ovelles per mig del poble.
Havien de fer una circunvalació.
Ho comparaven amb lo llunyà oest.
Sí.
Bé, doncs acabem. La Guàrdia Civil va desallotjar la caserna de la localitat literana de Tamarit per amenaçar ruïna. L'Ajuntament va cedir locals i oficines i allotjaments per les famílies. Aquesta caserna era un punt estratègic en la nova estructura policial. El consistori de Tamarit va demanar ràpidament ajudes per solucionar el problema d'aquestes famílies que estaven afectades.
Doncs si era un punt estratègic, els tenien una mica abandonats.
Pobrets, i mira, s'haurien d'enderrocar perquè estaven en perill.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Imagina que estás en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. ¿Ya? Pues ahora imagina que no tienes seguro de hogar y que nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estás informat.
I tal com hem avançat avui a l'inici del programa, ens acompanya l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Alcalde, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Primer de tot, i tenint en compte doncs, les entrevistes i la informació que estem donant en aquestes darreres setmanes, parlarem dels pressupostos participatius. És una eina que es va estrenar a l'Ajuntament de Lleida l'any, l'any 2017. Aquesta arriba a la segona edició. Hem parlat doncs, amb responsables de la vessant tecnològica, tècnica, els reptes de mantenir la privacitat i oferir doncs, de manera fàcil i transparent votacions populars a la gent i jo crec que avui busquem la vessant política d'aquests pressupostos participatius. Recordem, per cert, que es pot votar fins al proper dia 21.
Sí, fins al proper dijous.
O sigui, és aquest dijous ja, per tant, hem tingut temps des del dia 1, que no cal que ens esperem al darrer dia, i des de demà mateix també estaran disponibles punts de votació com ho han estat cada dia, per cert, a la plaça de la Paeria, però a diferents centres cívics. Vull dir que si una persona que ens està escoltant no se'n surt de fer-ho a casa, doncs els centres cívics a partir de demà es podran atansar i votar.
L'ajudaran, exacte.
Us ajudaran, ho faran amb un ordinador, no us diran el que heu de votar,
no.
O sigui, no. A partir d'allí cadascú el seu. Alcalde, van ser importants els pressupostos participatius per la legislatura anterior, per l'any passat?
Bueno, jo crec que sí, que és una experiència en la qual els ciutadans trien directament projectes d'inversió que volen pel seu barri o per la seva ciutat. De pressupostos participatius se n'ha parlat molt, s'ha fet menys, malgrat que diferents ciutats es van incorporant a aquesta manera de participació dels veïns, no? Jo crec que té tot el sentit triar inversions. No tindria el mateix sentit fer uns pressupostos de lo que és la despesa corrent municipal en el qual doncs, el ciutadà hauria de tenir doncs, bueno, un nivell d'informació i de coneixement altíssim, però sí triar quines inversions vol pel seu barri. Jo crec que és algo que li trasllada la capacitat de decisió, perquè realment es fa allò que els veïns han votat, per tant se sent més motivat també a mantenir allò que ha triat. Crec que des de tots els punts de vista és una bona estratègia. A Lleida vam començar l'any passat a fer-ho. Va ser, recordo, una proposta que va fer Ciutadans en els pressupostos. Va funcionar i enguany hi hem tornat amb més projectes per poder triar i de moment amb més participació.
Ara no tinc aquí la dada, la tenia apuntada, però estàvem parlant de més de 1.000 projectes que s'havien presentat.
No,
perdó, més de 100 projectes que s'havien presentat 100, i havien passat el tall.
Havien passat el tall 120 projectes.
120 projectes,
Passar el tall vol dir que, que els serveis tècnics municipals diuen que és un projecte viable per l'import que es planteja. Mm-hmm. És evident, la diferència d'una idea que en podem tenir moltes a un projecte és que sigui algo realitzable, que funcione, que té un pressupost concret. No?
Recordem que hi ha dos tipus de projectes, el mitjà gran, per entendre'ns, que va de 50 a 200.000 euros, i els considerats petits, que van fins a 50.000
euros.
I per ser una de les característiques que tenen els pressupostos participatius, que jo crec que és un encert, és que se'n pot votar fins a 3 de petits i un de gran, per entendre'ns, però que l'Ajuntament garanteix que a cada barri en sortirà un de guanyador.
Exacte, és a dir, en el límit ens podríem trobar amb que un barri molt poblat, Pardinyes, Bordeta, etc., doncs triessin diversos projectes. És possible que en surtin diversos, però com a mínim assegurem que un a cada un dels barris es farà, encara que hi hagi menys població i, per tant, menys vots.
Mm-hmm. Molt bé, doncs fins al proper dia 21, que està obert per poder votar, només heu de tenir més de 16 anys i estar empadronats a la ciutat de Lleida. A partir d'aquí, doncs és fàcil. L'apartat tècnic i de privacitat ja en vam parlar amb el tècnic de l'Ajuntament, amb el Saldanya, i ens va explicar que podem estar tranquils, que no hi ha cap mena de fuga de dades, perquè, clar, avui en dia hi ha fòbia amb el tema, sí, de la privacitat i les dades personals.
Ni tampoc es pot votar dues vegades.
Ni tampoc
es pot.
Molt bé, alcalde, ja que estem aquí, avui parlàvem dels 100 anys de la Seu Vella, que va ser el passat dia 12, que es va nomenar Monumento Nacional, però avui, tal dia com avui, de fa 100 anys, es va publicar el BOE, que potser és quan, sí, diguem, és de veritat, ara ja.
Sí, la Gaceta de Madrid era en aquell moment el BOE, no? Uh-huh. I fa 100 anys, el 17 de juny, doncs es va publicar aquest acord que feia que el Ministeri de Cultura reconegués que la Seu Vella era un monumento nacional, amb la terminologia de llavors. Era alcalde de Lleida Humbert Torres, el pare del poeta Màrius Torres, i va ser una fita important, una fita que va encara animar més els ciutadans i ciutadanes de Lleida a que la Seu Vella, la nostra catedral, deixés de ser una caserna militar i es comencés una feina de rehabilitació. Així va ser, i cap als anys 50 va deixar de ser una caserna militar i vam acometre, i molt especialment aquests darrers anys, doncs, la tasca de rehabilitació, millora de la Seu Vella, i ara estem just buscant un altre reconeixement, que estem bastant a la recta final, i és aconseguir que la Seu Vella sigui patrimoni mundial de la UNESCO.
Hauria estat bé que hagués sigut aquest any.
Sí.
El centenari, però vaja, sí, que això ja no pot ser.
El que passa és que, evidentment, doncs, les coses són com són, i UNESCO doncs té els seus timings, i es podia presentar la candidatura quan la Seu Vella hagués tingut, com comença a tenir, un nivell de rehabilitació important. Aquest els que ja som grans ho recordem quan érem petits i pujàvem, sí, a jugar allà, no?
Aquest és un apartat important, i l'altre, i aquest sí que el Joan Ramon González sempre me'l recorda, és que el turó de la Seu Vella com a tal, perquè és el que es presenta a patrimoni, no només la Seu Vella, sinó el turó, estigui integrat dins de la vida de la ciutadania. Sí. I en aquest aspecte crec que s'han fet passos importants. Darrerament s'ha presentat un festival de diferents concerts de música que duran, doncs, públic i actuacions a la Seu Vella, i crec que això sí que és bo.
Sí, jo crec
que no el tinguem,
sí,
que la Seu Vella allí i que no la visitem.
No, la veritat és que estan incrementant molt seriosament els visitants a la Seu Vella. Jo, si hagués de fer ara un pronòstic, crec que ens posicionarem sobre els 100.000 visitants any, que ja és una xifra important, per descomptat, el monument de Lleida, monument o museu, etc., més visitat, i en línia a catedrals semblants d'altres ciutats, no? Puc posar l'exemple de Poblet, per exemple, estaríem d'aquest ordre de magnitud. Doncs 100.000 visitants any, més activitat cultural, jo diria bastant continuada, que se'n fa. L'altre dia vam tenir un concert preciós, sí, per recordar justament aquest esdeveniment del que estem parlant ara, un concert amb en Jordi Savall, un concert de música antiga que va ser, veritablement, va omplir la nau de central de la Seu Vella, i jo crec que tots els assistents ens ho van passar. D'allò més bé vam gaudir de l'espai i de la música. Bé, doncs ara el cicle de concerts d'estiu, també seguint lo de molts monuments que tenim al nostre país i que fan aquesta activitat cultural lligada a la música a l'estiu, també estem en aquesta línia, i a lo llarg de l'any doncs es fan tot un conjunt també de trobades, també congressos, també esdeveniments fonamentalment culturals que lliguen la Seu Vella amb la ciutat.
Alcalde, ara parlàvem de monuments, de museus, Museu Morera.
Sí, justament avui, fa una estoneta, hem signat el contracte ja amb les tres empreses que van presentar la candidatura guanyadora. Són tres empreses del sector de la construcció de Lleida, a més, que a partir de, suposo que fet i dit serà setembre, començaran la conversió de l'edifici de l'antiga audiència a Museu Morera. el Museu Morera, que també té 100 anys, és un dels primers museus d'Espanya en quant a dedicació a la pintura moderna i contemporània, i va ser dels primers museus municipals que hi van haver al país.
Alcalde, ara li faré una pregunta que segur que no li han fet mai, i també vull posar de relleu que almenys a un servidor i en aquesta emissora, cada vegada que ve l'alcalde de Lleida em diu el mateix: pregunta'm el que vulguis, pregunta'm el que vulguis. Mai he obtingut de l'Ajuntament un "no parlem d'aquest tema, no em preguntis això".
És així.
D'aquí menys d'un any tenim eleccions locals, això segur que no l'hem preguntat mai. Es tornarà a presentar, alcalde?
Bueno, aquí he de repetir el que vaig dir a la conferència del Col·legi de Periodistes, que jo sempre estava disposat, i depenia de que el meu partit, el Partit Socialista, m'ho demanés, i dos, que la meva família, tan important com la primera hipòtesi, que la meva família em deixés. Per tant, doncs, si es donen aquestes dues circumstàncies, em tornaré a presentar.
El punt 2 s'està treballant?
Punt 2, sí, s'han deixat d'analitzar en família, efectivament, fa temps que ho estem analitzant.
No ho dic perquè és veritat, aquestes decisions en família s'han de cuinar,
sí, s'han de treballar. Sí, i més amb anys durs com aquest, en el qual, doncs, vulguem que no, la família pateix que un membre de la família, en cas és el pare però podria ser la mare igual, doncs, dediqui una part molt important del seu temps a la política, i en un període molt difícil de la nostra història, no? És un tema de que això no generi cap problema familiar, que al final és lo important.
Aquest tema l'he tret no perquè sigui d'actualitat, sinó perquè des de la darrera vegada que ens vam veure, la política nacional ha fet un canvi interessant.
Sí,
i volia copsar, veiem si a nivell local, a nivell d'Àngel Ros, a nivell personal, podria influenciar aquest canvi a la política nacional.
Jo crec que, sens dubte, influeix, i influirà en el sentit de que els socialistes farem un millor resultat en les eleccions, perquè, malgrat les municipals, jo crec i espero que segueixi sent així. Són unes eleccions en el que es vota el projecte de ciutat, no projecte de país, no es vota si independència, si no independència, si república, si monarquia. Alguns partits estan molt interessats en que es votés això, però no es vota això. Doncs, malgrat que es vote amb clau local, i jo desitjo que se segueixi votant amb clau local, que el teu partit, doncs, estigui governant a nivell d'Espanya o a nivell de Catalunya, vulguem que no, influeix. Per tant, les perspectives socialistes són molt millors avui que fa 15 dies. Però la meva decisió és independent de les enquestes o de les perspectives. No té res que veure.
I com sempre acabarem, perquè això ja és també tradició en aquesta casa, s'han acabat les lligues, però sí, tenim futbol, tenim Mundial, alcalde. No sé si l'agenda permet veure algun partit de futbol.
Sí, a més jo sóc molt aficionat a tot l'esport en general i al futbol en particular. Per tant, doncs sí, els partits interessants, evidentment, intentaré veure'ls. Hi haurà partits de seleccions que val la pena veure, malgrat que algunes després punxin una mica, el cas d'Alemanya, d'Argentina, de Brasil...
No han començat cap de les favorites guanyant, excepte França i patint.
Això mateix. I, evidentment, jo, doncs, veuré els partits aquests, a priori, d'aquestes seleccions, i els partits que pugui de la selecció espanyola, que, evidentment, doncs,
que Déu-n'hi-do,
la selecció espanyola que tornés a guanyar un Mundial.
Sí, dic Déu-n'hi-do el que ha anat passant, també,
Sí, la veritat és que un canvi d'entrenador dos dies abans o tres de començar, allò és, jo diria, tot lo... forma part de lo que s'ha d'evitar, no?
Sí.
I en aquest cas, doncs, algú no va calcular bé les conseqüències de fer anuncis que interferien directament amb la gestió d'un equip.
Molt bé, doncs recordem que fins al proper dia 21 tenim temps per participar als pressupostos participatius, per votar, per donar la nostra opinió. Només cal que ens connectem a paeria.es i des d'allí directes cap a la zona de votació, i si no, als centres cívics que ens acompanyaran i ens ajudaran com fer-ho. Alcalde de Lleida, Àngel Ros, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, molt bon dia a tots i totes.
Morera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar.
Doncs apa, que posem somriures a les cares de la gent tots els dilluns. Ho fem, bueno, ho fem, ho fa el Joel Carnicer. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Has de fer un selfie un dia, perquè és que t'he de veure.
És que, a més, aixeco la mà i tot cap a dalt, i ja s'ha quedat com a costum, i llavors faig Ricard, i llavors aixeco la mà cap a dalt, igual. Si no, no ho sé fer. O sigui, si estigués sent tan normal, no podria. He d'aixecar la mà esquerra, i llavors fer Ricard, saps? Com se diu aquest, home? Com el Charlton Heston al planeta de los simios de... ¡Malditos!
L'altre dia el meu fill petit em va dir... ¡Bon dia, Ricard! Sí, perquè un dia vaig marxar... al cotxe tinc un... Bueno, puc connectar un pendrive per ficar la música.
Sí.
I em vaig endur uns quants espais d'aquests.
Sí.
D'algú ho ha fet, antics.
Escolta.
Ara, dels últims mesos, els vaig posar al cotxe.
Vale.
I l'endemà em fa, bon dia, Ricard!
Hauríem de fer una secció de podcast, i no t'ho dic en broma, perquè crec que estarien molt bé.
Sí?
O sigui, sí, fer els podcasts de l'espai.
Ah, no val. Ah, pensa que deies en riure's d'algun.
Ah, bueno, això també, això és el que faci falta. Però bueno, hauríem de fer els podcasts, perquè...
Bueno, ja el tenim, el podcast. Bueno, el tenim el podcast de tot el programa. O sigui, és www.cope.es/emissores/lleida/audios.
Ah!
I allí pots triar el dia que vulguis i escoltar i descarregar-te o escoltar el programa en streaming.
Ah, pues així ho podria... Vale, també el que estaria bé és ficar-ho a l'iTunes. Però bueno, ja ho parlarem per la nova temporada, a veure què tal. Bueno,
venga, vamos allá. El chino, mira, ¿no?
El chino, sí, señor. Bueno, ah. En aquel caso, que es japonés, pero bueno, ya sabes, sí. Compa, eso. Le llaman para darle el Nobel y le pillan arreglando la lavadora. ¿Vale? O sigui,
¿El Nobel de qué?
Ara t'ho dic. El cas és que sempre et digui les notícies, no? Aquests titulars tan tendenciosos, no? O sigui,
sí.
Resulta que el tal Shinya Yamanaka... Estaba arreglando su vieja lavadora, llavors el van trucar, no? I li van dir, oiga, ¿usted es el señor Yamanaka?
Diu, ¿qué está haciendo ahora mismo?
Diu, mire, un momento, diu, porque estoy arreglando la lavadora, ¿no? No sé por qué estoy parlant castellà, perquè suposo que parlen en japonés. I llavors diu, bueno, es que el truquem per donar-li el Premi Nobel i tal. Ah, diu, vale.
Ah, pues un moment, que em rento les mans.
Exacte, total, que aquest home va descobrir, juntament amb un altre, un tal John B. Gurdon, que las células adultas pueden ser reprogramadas para ser pluripotentes.
Ah, bueno, pero si es el Nobel de... Bueno, de científic, o de química,
sí,
o d'això.
Sí, no, sí, clar, clar. O sigui, llavors la cosa és que els dos es reparteixen un premi de 1,2 milions de dòlars, i llavors, a més, el govern xinès, el japonès, els ministres, van fer una col·lecta entre ells del seu sou i van dir, mira, paguem-li una rentadora. Paguem-li una rentadora. I llavors, 16 ministros han prometido dar unos 10.000 yenes, que son uns 100 i llargs euros, para que el galeno...
100, no, 1.000, d'on de ser?
No, 10.000 yens són un pocs... No és molt, sí.
Va haver una col·lecta que van fer entre 16 ministres.
Ja, vull dir, no es van rascar molt la butxaca, però bueno, és igual.
Però si no van ficar ni 10 euros per cap.
Ja. Però bueno, al final va aconseguir la rentadora amb allò que li van donar, vull dir que és lo important.
Sí, alguna cosa de la butxaca hauria de posar, suposo.
Sí, no sé, bueno, mira, menos és nada, no? Jo què sé. Total, que aquí no passaria això.
No.
Aquí encara li fotien una multa. A que està arreglant vostè la lavadora, pues oiga, a lo mejor tendría que darme 200 euros porque no lo hace un técnico especializado, ¿no? Bueno, en fi, el cas és això, que van fer la col·lecta i aquest home ja té una rentadora i quasi 500.000 euros a la butxaca. Yes.
Molt bé.
E igual que segueixo amb la ronda de premis nous, mira, els he trobat aquestes notícies i... Papandreu enseña en Harvard, que esta es muy buena, Papandreu enseña en Harvard cómo salir de la crisis por 46.000 euros al mes.
Bueno, sí, vale, sobretot ell.
No, clar, t'explico. Resulta que el curs es diu cómo salir de la crisis, que es fa a la Universitat de Harvard, i cada mes val 46.000 euros.
Hosti, a cada mes?
Clar, la cosa és, a veure... Com ho fas, això?
Cada mes?
Clar, clar. A lo millor potser duri dos mesos, jo què sé.
És igual, ni que duri una setmana. Clar, que clar. Ja són 12.000 euros, 11.000.
Clar, o sigui, aquest senyor es dedica a explicar la crisi econòmica de la zona euro, que dius, clar, això és als Estats Units, no sé si els interessa gaire, però bueno, la zona euro i solucions per a salir d'ella, no? I llavors val això. Sí. És a dir, no té molt sentit.
No, sí, sí, té tot el sentit del món, ja te'l dono jo el sentit. Ell surt de la crisi.
No, això, clar, no, clar. Això, bueno, és veritat. Ell ha fet un curs
per ell mateix. Perquè algú surti de la crisi és que algú altre hi cau. Doncs,
exacte,
per tant, no,
sí.
Jo surto de la crisi i jo us ensenyaré. Exacte. Com es fa? Pagueu-me 46.000 euros.
Total. Bueno,
no, si el problema d'això no és que ell ofereixi aquest curs, és que hi hagi algú que, bueno, que pagui, vaja.
Jo crec que hi ha gent que té tants diners que ja no li importa comprar això o comprar la rentadora. Vull dir,
sí,
no?
Va.
Bueno, i una dada molt important, per si t'interessa que tingui un fill Premi Nobel o algo, és que diu que los países que beben más leche tienen más premios Nobel.
Ah, sí?
Sí. Jo s'ha fet lo típic, no? Un estudi amb una famosa universitat nord-americana, a la New England of Medicine, que...
Però hi ha gent que no... És que jo, aquests estudis... I només falta que estigui finançat, ja.
No, clar, a mi m'encanta perquè es fan aquests estudis, però a lo millor estaria bé que es fessin estudis per curar el càncer i aquestes
per
coses,
exemple.
No? Abans de que tots els científics es reunissin i fessin això, no? Saps què? Vols que et digui una cosa?
A veure.
Que fa dies que penso.
Digues.
Jo crec que la cura del càncer ja existeix. Vull dir, com, que deu ser com una pastilla, rotllo el gelocatil o alguna cosa.
Home,
així, eh?
No sé, eh?
Escolta'm el que et diré. Que deu ser com una pastilla o algo així, ja, i entre els rics ja la deuen tenir. Però no els hi deu interessar que la gent hi arribi.
Home, hi ha rics que moren, d'això, també.
Dis-me'n algun. L'Steve Jobs no compta, perquè ell creia en la medicina natural i bla, bla, bla. Dis-me'n un altre.
O la Rocío Jurado.
Bueno, t'estic parlant de rics del Club Bilderberg.
Ah.
No, la Pantoja i la Rocío Jurado, no m'emprenyo. T'estic dient, dis-me algun.
Home, no sé, no porto el compte, però...
Jo no en conec cap, eh?
No, home, no, que a més diuen que això, per desgràcia, és superdemocràtic.
Bueno, jo no en conec cap. No sé si és casualitat o no, no sé què passa, però no crec, no conec cap ni un de ric, ni cap... Bueno, el papes no ho sé, però els últims, que jo sàpigui, no. O sigui que... Bueno... Anem a donar-li un tom amb això, anem a donar-li un tom. Bueno, és igual, el cas és que això es va fer l'any 2007 i l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura en el consum per càpita va fer una prova en 22 països i va veure que Suècia és el país con más premios Nobel con 33 entre sus 10 millones de habitantes.
Bueno, sí, ja, però és que el Nobel era d'allí.
Bueno, ja, però escolta, això no és...
I també és un país, que jo no ho dic bueno, res, però que també té l'índex de suïcidis molt alts.
També, bueno, ja comencem amb això, però és igual. Potser són més intel·ligents i per això fan aquestes coses.
Sí,
no ho sé.
Estim
però
bueno,
després, hi ha Suïssa, que és un país bonic, i la gent allí no es mate, que diu que té 32 galardones i registra una ingesta de 300 quilos de leche a l'any.
Ah, molt bona la relació, eh?
Sí, vull dir, jo crec que van dir, a veure com ho podem fer per colar això i anar-nos de vacances.
També podia buscar les hores de sol que tenen de mitja al cap de l'any i relacionar-ho amb això.
Sí.
Como menos ves el sol, más premios Nobel es tienes.
Bueno, a Suïssa potser n'hi ha més de sol. Oh,
no, què? Com has dit, a Suïssa o a Suècia?
Suècia i després Suïssa.
Ah, a Suïssa també veuen molta llet?
Sí. Diu que en el otro extremo de
la escala... Mira, els suïssos no em cauen bé...
A veure què diràs.
Ara. No em cauen bé perquè són els que van posar llet a la xocolata.
Ah, a mi
o sigui, mare, jo, bé. No, ui, ara deixarem de ser amics, ja ho veig.
Ja, bueno, a mi...
Perdona, la xocolata és cacau. No em vinguis amb aquestes històries, que si és dolç, que si porta llet, que si és blanc, que no. La xocolata és cacau, 100%.
Bueno, ja ho comentarem.
No, l'altre són invents de màrqueting, home, per favor.
A veure, per què discutir si podem pelear? Así como el menor consumo de leche de los países estudiados.
Guaita, tú.
Alrededor de 25 kilos al año.
De los estudiados, ¿eh?
De los países estudiados.
Claro.
Sí.
O sigui, a Etiopía tampoco s'ho han mirat.
Bueno, clar, allí ha de ser complicat.
Clar, però o sigui, no el fico
bueno,
l'estudi
no,
i ja està.
No, perquè potser han fet els premis no... Vull jo què sé, el cas és aquest, que aquell ja està la cosa i...
Ja.
Mira, per si de cas veure llet o...
A mi m'agradaria saber quanta gent va treballar amb aquests estudis i quan van costar. No te'n riguis perquè fliparia
no,
segurament, i sense saber-ho,
És veritat, però bueno...
Vaja.
Ja ho veus. Bueno, va anem a avançar una mica.
Sí, et queden dos minuts.
Me queden dos... Vale, ja fas bé de dir-ho perquè si no hi haurà manera. Diu que posa un nen... Aquesta no fa gràcia, però és que la notícia és molt curiosa, no la podia deixar de dir.
Ah.
Posa un nen de 15 mesos a la rentadora. Vale?
posa o ja hi era?
O sigui, no, el tio el va ficar, un home de 22 anys.
El va passar, però voluntàriament o sense voler?
Bueno,
Bueno, és que 15 mesos ja ocupa, no pot estar dins de la bola de la roba.
Clar, clar, no, a veure, resulta que no ho va fer volent, vale? Resulta que van anar a una bugaderia pública de Perpinyà, vale? Llavors la parella havia entrat amb el fill, i l'home, pues, allò que va ficar allí el crio un moment, i en plan, mira, sent d'aquí, nen, tal. Llavors, clar, el crio va caure i no es va donar compte, cap i llavors dins, ell va anar ficant la roba, ell va anar ficant la roba, no es va donar... Bueno, no, mira,
a més, són d'aquestes de 12 o 18 quilos, eh?
Clar, clar, llavors, tal, bueno, pues, diu que diu això.
Sí, però va morir o no?
No. El bo és que no va morir, i però li han tret la custòdia als seus pares. Bueno, eren uns pares molt joves, eh? Sí, sí, i han dit, mira, ja sé que s'ha de dutxar i tot, però potser no cal passar-se, no? Diu que era un pare de 22 anys i una mare de 19. Bueno, mira, a veure...
Va, et queda menys d'un minut.
Menys. No sé si un xiste, un acudit,
sé, tu mateix.
Bueno,
acabes
va.
De gastar 10 segons.
Bueno, va, doncs dic l'acudit perquè millor fer bé algo que no... Sí, no, perquè si no...
Ni saps algun de més llarg?
És que això m'ho fas mirar a la memòria.
O sigui,
mira,
tot el que només te saps els acudits d'una frase.
Clar, jo vinc, m'heu acudit preparat i ja està.
Ah, bueno, no, doncs vinga, va, digue'l.
Diu, gol! Diu, de quién? Diu, di Maria. Maria, però qui ha marcat el gol?
Per favor, que no tens que són. Però em va sonar això pel món.
Calla, que m'ha vingut un altre que és horrible i el puc tornar, el puc dir un
va, venga,
per arreglar-ho. Diu, mamà, diu, Amèrica està molt lejos, diu, calla-te i sigue nadando.
Mare de Déu. Però això no és un acudit, aquest.
Bueno, mira, és el que surt, Ricard, és el que surt del cap, és la màgia del directe.
Currate'ls.
Bueno, ja, la setmana que ve... Ah, per cert, me podries ficar la de la Luz Casal la setmana que ve.
Vinga, va. Venga. Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Doncs a part, sí, aquí ja anem directes cap a la una, com sempre, esperant el Joan Bellmunt i la seva proposta de les rutes turístiques. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs hem encetat ja la setmana. Nosaltres estàvem transitant pel Pallars Sobirà, que ens falten dues propostes. Com sempre, recordeu que aquesta nova dinàmica és que visitem cada comarca de la província de Lleida i el Joan ens ofereix tres punts d'aquells que no te'ls has de perdre. Això no vol dir que només n'hi hagi tres. N'hi ha moltíssims a cada província, però com a punt de partida n'hi donem tres. I a partir d'allí la gent, escolta, que busqui, que t'afanegi, que visiti, que el territori és molt maco. Pallars Sobirà.
Molt bé. Jo penso que avui la gent que ho coneix té possibilitat en la descripció de tornar-hi i la gent que no ho coneix segur que li agafa ganes d'anar-hi.
A veure.
Avui anem, com bé dius, al Pallars Sobirà i anem a la Mare de Déu d'Arboló, a l'ermita de la Mare de Déu d'Arboló, allà a Arcalís. Està allà pujant per la carretera, es veu a dalt l'ermita penjada damunt del riu. És una preciositat. Cal dir que l'ermita de la Mare de Déu d'Arboló es troba molt a la vora de l'antiga partió de Termes entre Arcalís i Jarri de la Sal, precisament a la part superior d'un espadat de roca que s'alça sobre la riba esquerra de la Noguera Pallaresa, en el lloc conegut com l'Estret d'Arboló. El lloc d'Arboló és un dels indrets del Pallars documentat de més antic. El nom d'Arboló és un nom màgic, no sols per la gent d'Arcalís, terme del qual depèn l'ermita o santuari, que és situada a l'extrem del migdia del terme, ja toca al límit amb Jarri de la Sal, sinó per tota la gent del Pallars Sobirà que acut en romeria a visitar la seva mare i senyora. Arribats a l'esplanada, que fa d'aparcament vora el riu, cal deixar-hi el vehicle, travessar el pont penjat de fusta i emprendre la pujada al santuari pel caminet que hi mena. La pujada, per sort, s'ha de fer a peu, no és massa, no costa massa, és un doll de pau i de poesia. Cada pedra, cada racó, el murmuri de la Noguera Pallaresa, on en altre temps hi baixaven els braus reiers amb els seus raigs de troncs. Tot penetra fins al més profund de l'ésser humà i t'omple de pau. El santuari d'Arboló és un edifici romànic, de mitjan del segle XII, i construïda amb carreus bastant regulars i ben tallats, amb una diversa gamma de cromàtica de pedra rogenca, amb grisos, amb ocres. Té una nau, té absis semicircular amb arcuacions que acull una imatge font de devoció popular. Malauradament, hem de dir que aquesta imatge no és l'original, sinó que és una còpia fidedigna reposada el dia 5 de maig de 1940 i que és obra de l'escultor barceloní Francisco de Gomara, ja que el temple va ser saquejat el mes d'agost de 1936. I si en un primer moment la imatge va restar amagada i es va poder salvar, posteriorment va ser trobada i va ser reduïda a cendres al pont de Baro. Hi ha una de les creences arrelades aquí, curioses, que està en l'ànima de totes les noies casamenteres d'aquesta zona, que deia que la noia que el dia de l'aplec tragués el seu peu damunt de la balustrada de l'ermita, l'any següent ja tornaria a l'aplec amb el seu marit. I és que de ganes de casar-se, Ricard, no n'han faltat pas mai. I per acabar aquesta descripció, parlem i diguem la dita que avui hem recollit. Diu, no hi ha més cera que la que crema. I això amb tots els aspectes.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu, fins demà.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Casi la mitad de los inmigrantes del Aquarius estudian pedir asilo en Francia. Recordemos que el gobierno francés se ha ofrecido a acoger a parte de los 629 que llegaron ayer al puerto de Valencia a bordo de este barco. Así lo ha confirmado el gobierno. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha vuelto a pedir una respuesta europea conjunta a la crisis migratoria.
Parece que casi la mitad van a querer ir a Francia en las condiciones en las que Francia aplique su propia normativa, la normativa europea. Esta situación que el gobierno ha afrontado, obviamente pone en el debate europeo que hay que cumplir nuestra normativa común y que hay que dar una respuesta razonable de las democracias europeas también al mundo.
Y un centenar de niños de entre 12 y 17 años del Aquarius han sido trasladados a un albergue de Alicante. Todos ellos viajaban solos, sin la compañía de ningún adulto. Reconocen que han llegado cansados, pero contentos. José Ramón Zaragoza.
En el albergue juvenil de la Florida ya descansan el centenar de niños y niñas de entre 12 y 17 años que viajaban no acompañados a bordo del buque Aquarius y que han llegado esta mañana a la ciudad alicantina. Viven estas primeras horas cansados por el viaje, pero muy contentos después de haberse desplazado en varios autobuses entre última hora de ayer y esta misma mañana desde el puerto de Valencia. Técnicos y voluntarios de Cruz Roja llevan también desde primeras horas asistiendo y acompañando a los pequeños. También se encuentran en este albergue juvenil psicólogos, traductores de árabe, francés e inglés, educadores sociales y personal sanitario.
Y te cuento también que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que el gobierno va a fijar unas directrices básicas para evitar la dispersión normativa en los alojamientos turísticos. Joaquín Mizmanos.
Maroto admite que ahora hay un batiburrillo de normas autonómicas en relación al alquiler de alojamientos turísticos que es necesario ordenar. Por eso la ministra adelanta que el gobierno fijará unas reglas comunes de juego para que a partir de ahí cada comunidad determine hasta dónde llega.
Lo vamos a hacer, que vamos a tener esas conversaciones con las comunidades autónomas para establecer una hoja de ruta y unas, digamos, directrices para que luego ellas puedan aterrizar medidas, como digo, que son las que tienen las competencias, pero sí lo haremos.
La ministra ha confirmado en Santander que habrá nuevos impuestos para financiar las pensiones y anuncia que presentará en breve una hoja de ruta para llevar la agenda digital a los sectores, a la industria o a los servicios.
Y hay más noticias en este lunes 18 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La patronal del transporte aplaude el anuncio del Ministerio de Fomento para liberar el peaje de aquellas autopistas que pasen a manos del Estado una vez finalizada su concesión. El primer tramo afectado sería el que une en la AP1 Burgos y Armillón, en Álava. Por este punto pasan cada día 20.000 usuarios. Hoy ha pasado a disposición judicial el hombre acusado de matar a su mujer en Guadaortuna, en Granada. Está acusado de los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas. Presuntamente disparó dos veces a su mujer de 43 años, que recibió dos impactos en el estómago y en la cabeza que le provocaron la muerte. Y en este mediodía, COPE, vamos a estar también pendientes del estado de salud de Joaquín Sabina. La escena se repitió 4 años después y una afonía le impidió terminar el concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid. Su manager se plantea ahora suspender los 4 conciertos de la gira Lo Niego Todo, que todavía le quedan. Pancho Varona, uno de los guitarristas de Sabina, pide disculpas a los indignados y da las gracias a los comprensivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En El Espejo habláis de una cena muy especial, una iniciativa respaldada por distintas iglesias y que busca promover el encuentro y la reconciliación entre las comunidades católica y musulmana en Irak.
Sí, nos vamos hasta la llanura del Nínive, al norte de Irak, y allí las comunidades cristianas han invitado durante los últimos días a sus vecinos musulmanes a compartir el iftar, la cena con la que se rompe el ayuno diario durante el Ramadán. Recordemos que esta región fue durante mucho tiempo un lugar de convivencia pacífica política entre cristianos, musulmanes y otras minorías étnico-religiosas. Pero todo eso fue destrozado, voló por los aires, cuando cayó bajo el control de los yihadistas del Daesh. También en Bagdad, el patriarca caldeo Luis Sacco ha invitado a una cena con motivo del final del Ramadán a los musulmanes, a la que acudieron también las autoridades locales. Y el patriarca aprovechó para hacer un llamamiento a los líderes políticos para que asuman sus responsabilidades y salven al país de la peligrosa crisis política y social que atraviesa. Pues todas estas iniciativas las contamos en un ratito al comienzo del Espejo.
En media hora y estaremos como siempre muy atentos. Gracias, José Luis.
Adiós, hasta luego.
Y en los deportes, Fernando Hierro zanja el debate en la portería de España. Luis Munilla.
Ha confirmado el seleccionador esta mañana en un encuentro con la prensa escrita que De Gea jugará el miércoles ante Irán a pesar del error ante Portugal. Dice Hierro que De Gea está tranquilo, que necesita confianza y que tiene toda la del grupo. Lo mismo ha dicho del Isco, protagonista hoy en rueda de prensa, que asegura por otro lado que los problemas han unido todavía más a la selección y reconoce Isco que a él le viene bien el fichaje de Lopetegui por el Real Madrid.
Sí, es un entrenador que lo conozco hace muchísimos años, hemos coincidido prácticamente en todas las categorías inferiores de la selección, en los momentos quizás donde no he tenido protagonismo en mi equipo, él me ha dado toda su confianza y bueno, y aparte de eso es un grandísimo entrenador.
La jornada para hoy en el Mundial de Rusia arranca a las 2 de la tarde con el partido del Grupo F entre Suecia y Corea del Sur. Y luego quedarán los dos encuentros del Grupo G. A las 5 el Bélgica-Panamá y a las 8 cerrando jornada el Túnez-Inglaterra.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
España prepara ya el segundo partido del Mundial que llega pasado mañana ante la selección nacional de Irán. Hay muy buen ambiente en el equipo español y plena confianza en una victoria que nos acerque a la segunda fase del torneo y a ese sueño colectivo de volver a ser campeones. Mientras tanto, estamos en el quinto día de competiciones y hoy, en la cartelera de espectáculos, se nos ofrecen tres encuentros: Suecia, Corea, Bélgica, Panamá y Túnez, Inglaterra.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y descubre Tailandia desde 820 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel. Vacaciones Logi
Travel. Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos y medio por 139 euros.
Con regalo de un queso curado de 3 kilos Dulcinea valorado en 30 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Este sábado no las verás venir. Porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido.
¿Quién eres tú?
Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado, en 13.
COPE Lleida.
Estás informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Rican Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, però ja saps que des de Lleida t'estem acompanyant des de les 12:20. Per cert, estava mirant, ara ja tenim 26 graus, eh? O sigui, això ja comença a semblar-se a un juny com ha de ser, 26 graus a hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica d'aquest dilluns 18 de juny del 2018. Com sempre ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Domini del sol avui a les comarques de Lleida. Cel molt clar tot el dia, això sí, amb intervals de núvols alts, i aquesta tarda apareixeran núvols d'evolució diurna en zones de muntanya. Les temperatures variaran poc. Hi haurà màximes de 32 graus a Lleida i Balaguer, 30 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 21 graus a Viella. El vent ha de continuar suau i variable. Demà, al nord del territori lleidatà, tindrem alguns intervals de núvols, al sud cel molt més clar, i les temperatures no variaran gaire, tot i que poden pujar més al Pirineu. Hi haurà mínimes de 16 a Lleida i Balaguer, 14 graus a Tàrrega, mínimes de 11 a la Seu d'Urgell i de 9 graus a Viella. El vent continuarà fluix i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Gusta l'Italia, la primera botiga de menjar italià per emportar a Lleida. Sí, l'autèntica cuina italiana. Menú diari per 4,50 €, primer plat, segon i beguda. I el cap de setmana per 1 € més, primer plat, segon i postre fet a casa. Magnífica selecció de productes típics italians. Cada dia, el nostre menú a Facebook. A Capon, doctora Castells 35 i el 973-808124. Gusta l'Italia, ens proves?
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
I ara sí, arriba el moment en el que parlem d'esports, com sempre, amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs mira, estem a minut i mig per arribar a un quart de dues. Comencem la radiografia ben acompanyats, com sempre. Està amb nosaltres el president d'honor de la Plec del Caragol de la Fecoll, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, gaudint, per cert, aquests dies, a tu que ets un bon futbolero, per entendre'ns, 3 partits cada dia.
Sí, sí.
I en obert,
exacte.
T'ho dic perquè...
Això és molt important, això, eh?
Això ara ho trobem normal, però francament, sí, sí. El futbol s'ha tornat molt tancat, per entendre'ns,
sí, sí, ja tens raó.
A la televisió. Sí. Ja que hem de parlar de futbol, parlem de motor també, perquè ahir va haver el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, el que abans era el de Montmeló, ja no sé exactament com es diu, en el que els germans Márquez van tornar al podi, Marc va quedar segon, darrere de Jorge Lorenzo, i Àlex Márquez tercer. Evidentment, si els dos haguessin guanyat, perfecte, però pujar al podi els dos, jo crec que és un bon resultat.
Sí, home, sí, és un bon resultat. A més, van retallant
punts a l'Àlex retalla punts al primer i el Marlo amplia.
Sí.
Per tant, això és bon resultat.
Ara,
que no s'adormi.
Sí, però fa por, Jorge Lorenzo?
Sí, i tant, i tant.
Aquí l'any ara... que ve a Monda, ara que ha agafat sí. el tranquil·lo no, de la Ducati.
El que els fa por és a la Ducati, perquè ara veuen que han perdut un gran pilot.
Home, tal com ho van fer, molt malament.
Molt malament, molt malament.
Si van negociar i contractar quasi bé el substitut sense dir-li ni contestar-li si renovaven o no.
Per això ho dic, que molt malament i ara pues, ho patiran perquè és capaç de guanyar les carreres que venen.
Clar. Saps qui també està gaudint molt aquests dies amb el futbol?
Home, el nostre amic, té que ser, no?
Sergi
Tolero. Futbolero.
Sergi, què tal? Bon dia.
Home, aquesta sí que és fàcil. Bon dia, Ricard i Xavi.
Hola, bon dia, Sergi. Gaudeixes o no, això del futbol en obert?
Sí, a més, amb obert, el Mundial permite un atractiu especial, perquè són partits que un recorda amb el pas dels anys. Jo sempre dic que jo sempre recordaré l'error de Cardeñosa a Argentina 78, que són els primers records que mantinc de la meva infantesa, aquell gol davant Brasil. A porta buida, no? O Hansi Krankel, que ens va fer dos gols amb l'Espanya-Àustria, però sobretot l'error de Cardeñosa, bueno, l'error, quan no havia fet gol, no? Quan estava a un pam de la porteria davant Brasil, vam quedar 0-0.
No cal anar tan lluny, guanyar.
No, però jo dic el record de que es manté, que els partits del Mundial són tan potents que passen 30 anys però un el recorde.
No, dic, no cal anar tan lluny perquè aquest passat dia 15 vam veure també la cantada de De Gea amb la selecció espanyola, per exemple.
Sí, aquesta també me quedarà a la memòria. També... Em va agradar a mi Espanya, de totes maneres. Jo crec que l'Espanya-Portugal ha estat el millor partit que he pogut veure. Com vosaltres dieu, el Mundial té l'atractiu de que un Corea del Sur, Bèlgica, el mires, no? No sé per què, però el mires.
I... Escolta, i més d'una vegada pots veure un bon partit de futbol, eh?
Sí, i a mi l'Espanya-Portugal va ser un partit fantàstic, per tot.
Va ser un bon partit perquè va començar com va començar, la selecció es va saber sobreposar, va fer el més difícil, que és empatar dues vegades i posar-se pel davant, i jo crec que els últims 5 minuts van ser aquells que els hi van sobrar. 5 minuts li van sobrar a la selecció.
Bueno, li van sobrar perquè va arribar l'empat perquè va arribar l'empat, no? Però també se li dona mèrit a Cristiano, que va forçar la falta davant Piqué, com ho va fer davant Nacho, i després el seu llançament de falta, que va ser magnífic. És a dir, no hi ha res a dir, perquè va picar la falta d'una manera magnífica, no? Però...
Només fa gol a la selecció.
No, ja en farà més,
bueno,
ja.
No, amb el Madrid no en van fer cap.
Anava a dir que li està posant les coses difícils a Florentino, eh? Portugal va ser Cristiano i prou, eh?
A Florentino no li ficarà les coses difícils, no et preocupes.
Què faran?
Que farà algo?
Vendre'l.
Si vol marxar, que marxi. Oh, les portes estan obertes.
Sí, sí, però l'ha de comprar algú.
Bueno, pues és que ningú li pagarà el que cobre.
Bueno, però de totes maneres, Xavi, estaràs d'acord amb mi que un gran club com és el Real Madrid, o pot ser el Barça, també el tema Griezmann, marxa Zidane i no tenien res preparat, eh?
No.
Això
no.
És un error de planificació del Real Madrid, per mi, bastant significatiu.
No, greu.
I tenen 40.000 entrenadors, bueno, sí. directius i dircoms i etcètera, sí. etcètera. Marche Zidane s'ha demostrat que no tenien pla B, sinó que era començar a trucar a entrenadors que ja estaven en contacte amb
Vigor, que
van desestabilitzar la selecció espanyola. Això, clar,
això vol dir que ha marxat per la porta de darrere, perquè no se van entendre amb el president.
Bueno, no sé si per el davant o pel darrere, perquè no tenien plan B activat, això sí que és una realitat.
Ja.
Bueno, escolta, el que us volia comentar, Mundial de Futbol, tenim molt futbol, 3 partits cada dia, i estan bé, i el que veig que és positiu, almenys per l'espectador, és que ens pensàvem que els 3-4 favorits, escolta, guanyarien de carrer, i menys França, que va guanyar i patint, els demés, empats, i derrotes, ulla, i Alemanya.
Ui. Avui ahir Alemanya, avui ahir Brasil.
Brasil va empatar, amb Suïssa.
Atenció amb això, que jo crec que el gran tapat d'aquest any al Mundial serà Bèlgica. No sé què opina el Sergi, però Bèlgica té un gran equip, un molt bon entrenador, i fa anys que estan lluitant en el mateix grup.
Bé, aviam, Bèlgica té un equiparro, això és evident, no? És a dir, des del porter Courtois fins al seu davanter, Hazard... És a dir, Bèlgica, els 11 jugadors són reconeguts. De totes maneres, home, òbviament, a hores d'ara seria el Mundial de la Igualtat.
Sí.
Perquè a tothom li està costant guanyar, però ja veurem després quins són les seleccions que estan a semifinals, si són de les grans, eh? O sigui, ja està Espanya, Alemanya, Argentina, Brasil, França, o no, o arriba Suïssa, Costa Rica, o Croàcia... ja ho veurem, no? Però òbviament, doncs, ara és el Mundial de la Igualtat, però primer partit se sap que hi ha rectificació, parlo de les grans seleccions, i veurem a partir d'ara quin és el seu posicionament. Sí que ho té, potser, de les grans, una miqueta també és complicat Argentina, perquè Croàcia és un mal rival.
Sí.
Sí, i Argentina tampoc no...
L'altre dia
sí. no es va sortir de res, tampoc, eh? Només és Messi.
Ja.
I quan Messi no funciona, ell no funciona.
No, però és que no és el Messi del Barça, però és l'Argentina.
Clar. Claro, Brasil té dos rivals molt assequibles, considero jo. També Alemanya, no? Tot i que
sí,
va perdre
ahir. Sí, però Brasil no té el millor Neymar. I això es nota. El Neymar està molt tocadet. No és el millor Neymar que arriba a un Mundial.
Ja, però queda encara un... Bueno, veurem partit a partit, eh? L'evolució que puguin fer els jugadors és una cosa evident, doncs, que Neymar no va estar bé. Coutinho va estar molt bé.
Molt bé.
Però, bueno, la selecció de Brasil, evidentment, per nom, és una selecció molt poderosa.
Jo crec, de totes maneres, jo crec que els grups ja estan dissenyats perquè passin els que han de passar.
Ja veurem,
alguna sorpresa, però aviam, són 4 per grup i en passen 2. Normalment, fixa't, n'hi ha 2 grans i 2 no grans.
Bueno, home, però de que es faria, perquè si no, en un grup te trobes Alemanya, Espanya, Brasil i Argentina, i en un altre Suïssa, Corea del Nord, Tunís i Marroc, és normal, no?, que es faria.
Sí, però vull dir que ja purguen bastant amb el tema de grups.
Clar, bueno,
sí que és veritat que s'han d'acabar guanyant els partits.
Clar,
no baixi això, sí.
Per això. I, òbviament, el Gran Mundial comença a partir de 8ens. Amb això sí que estic d'acord, no? Quan hi ha pròrrogues, penals, que són partits sense tornada. Però bé, però la primera fase també marca una mica, sobretot, els creuaments, no? Si tots els grans es classifiquen, o si algun, com és el cas d'Alemanya, es complica la vida i pot caure a 8ens. Per totes maneres, també trobo lògic, no?, que hi hagi caps de sèrie i a partir dels 8ens comença, per mi també, amb això estic d'acord, el veritable Mundial.
Uh-huh. Això serà d'aquí a 2 setmanes.
Sí, clar.
Aproximadament, no?
Ara Espanya juga dimecres davant d'Iran, importantíssim, i el dia 25 davant de Marroc, també importantíssim. Aleshores, seria bo quedar primer, després seria entre Rússia i Uruguai, el rival a 8ens.
Bueno, i l'important serà aquest dimecres, si tenim... Una cosa és guanyar.
Sí, ja porté, no?
Sí, una cosa és guanyar, no, acaba, i l'altra, per quan guanyem.
Clar, ara sí.
Perquè atenció amb això, perquè Hierro, en cas d'empat, cuidadito, sí, eh?
No, ara l'empat en Portugal serà...
L'empat en Portugal no és un resultat dolent si després guanyes els altres dos.
No, ja, però sí, és que si clar. Depèn per passar que Portugal no faci molts gols a Iran, atenció amb
de totes
tema.
Maneres, el seleccionador Fernando Hierro acaba de confirmar que De Gea serà titular entre Iran. Jo no havia sopesat la possibilitat contrària, de totes maneres.
Home, havia de donar-hi una altra
oportunitat. Canviar un porter, vull dir, l'ha de fer molt grossa, molt grossa.
Bueno, molt grossa l'ha fet, eh?
Ja, home, la va fer per 2, de grosses.
Per això 3, amb Argentina també, els 3 últims partits. És que el problema està que jo crec que...
El porter no és un porter de selecció, és un porter d'equip.
Que si el dia d'Iran torna a fer un error d'aquest tipus...
Home, clar, llavors
sí. Sí que s'haurà de plantejar un canvi, no? Perquè... A part del gol va ser la inseguretat que vam estar durant tot el partit.
Sí.
Va fer 2 sortides a descens de la segona part. És a dir, semblava que juguem sense porter. A mi és la sensació que em va donar durant tot el partit. És a dir, fins i tot la falta està perfectament executada. Res a dir, no? Però és que ja la va mirar.
Sí.
És a dir, semblava fora del partit.
Escolta, deixa'm que em queden 7 minuts i ara estem al futbol mundial, però tornem cap aquí a Lleida, perquè tot i que el Sergi doncs, el tenim treballant per la zona de Barcelona, em consta, no, ho sé, que segueixes el Lleida Esportiu a la mínima. Mm. Juan Carlos Oliva ha dit que no al Lleida, també?
Sí, el passat dissabte ja va donar sí a una oferta d'un equip xipriota i jo ho trobo una llàstima. Jo crec que era l'entrenador natural i que era el moment oportú per fitxar Juan Carlos Oliva per diversos motius. Primer motiu, no perquè sigui de casa, jo això saps que no entro mai amb el fet d'on hagi nascut i d'on sigui, però bé, aquest podia ser un motiu econòmic important, no?, perquè coneix molta gent de Lleida i això podia significar una revitalització social, però perquè és un home molt metòdic i ben preparat. És a dir, que ha tocat doncs, la segona B quan va estar a l'Hospitalet, però també ha tocat el futbol d'èlit i per tant jo estaré perfectament preparat per tal d'il·lusionar-nos de cara a buscar doncs, ja un quadre tècnic potent amb certa fiabilitat si les coses no anaven bé amb les primeres jornades i buscar doncs, ser un equip capdavanter del grup 3 de la segona divisió B. Finalment aquí hi ha hagut, com sempre, molts entrebancs, són dos personalitats fortes, Albert Esteve, Juan Carlos Oliva, cada un a la seva parcel·la. Esteve li agrada també tenir algú doncs, al quadre tècnic que sàpigui doncs, que pot confiar de la confiança del quadre directiu. Divendres s'esperava la trucada final, després de la reunió del dijous, no es va produir aquesta trucada. Jo li vaig llevar a interpretar que li donava llum verda per acceptar l'oferta del futbol xipriota, on va passar amb l'entrenador de l'amateur Mariani, que era un dels entrenadors que haguessin estat amb el quadre tècnic d'Oliva a la primera plantilla. Pot arribar a Viadero, però bé, d'acord, però jo crec que el grup 3 és tan especial que a mi sempre m'agrada més un home que hagi conegut aquest grup 3, anar a Ebro, anar a Ontinyent, Anyà, Cornellà, perquè el grup 3 és molt complicat.
Sí, hi ha uns desplaçaments que ja ho hem vist singulars, sí, Xavi, al cap dels anys, i el Sergi que també hi has anat in situ.
Sí, és que és diferent. Mira, el grup 1, 2 i 4, gairebé no hi ha camp de gespa artificial. I aquí hi ha de 8 a 9 camps de gespa artificial i camps molt petits. I en què t'ho expliquin, si no hi vas i no ho pateixes, no saps el que és.
De totes maneres, Albert Square, aquí, a la radiografia, ja va apuntar... Mira, aquí la cronologia ha anat de la següent manera. Fa un mes, crec, Xavi, o un mes o cinc setmanes, Gerard Albadalejo va estar assegut aquí.
Sí, sí, sí.
Ens va parlar de la temporada i ens va parlar de la il·lusió de seguir i que li havien comunicat que comptaven amb ell, però que no estava assegurat encara el lloc d'entrenador, però sí que comptaven amb ell com a home de club. Ell estava convençut que seria entrenador. Al cap d'una setmana es filtra que s'està treballant amb una terna de possibles entrenadors. A partir d'allí van caient, i com dèiem ara, dels tres, dos han caigut, en queda un. Clar, finalment, jo crec que ja estava apuntant tot que Gerard Albadalejo seguirà com a entrenador. Jo no sé...
Sí, però com seguirà aquest home?
Això t'estic preguntant.
Tot això. És que la complicació ja nos rebusquem nosaltres. En primer lloc, és com dèiem la setmana passada, el club ha de saber a què jugué. I llavors ha de buscar l'entrenador que necessiti per a qui jugui, perquè és que el club avui en dia no sap a qui jugui encara. Llavors, molt difícil. Si tu li dones la confiança a un entrenador, malgrat sigui de casa, malgrat sigui de fora, per dos anys, dona-li dos anys. Aquest any no ha sigut tan dolent. No ha sigut. A l'última jornada hem estat apurant la possibilitat de jugar al playoff. Per tant, no ha fet tan mal la campanya. La Copa del Rei ha estat molt bé i ara ja de cop i borrasso ja l'estem buscant substitut. Bueno, pues vale, llavors parlem-hi d'una altra cosa i busquem entrenadors ponts i que si un dia sona la flauta, doncs sona la flauta.
Deia que amb Albert Square, Sergi, ho havíem parlat que d'aquí una o dues temporades hi ha la possibilitat de que la segona vez torni a remodelar i que facin la segona B Premium, per entendre'ns, i que llavors el Lleida sí que ha d'estar allí sí o sí.
Sí, bueno, però això la queda molt lluny, és a dir...
Els anys passen molt ràpid,
Anem a pensar en l'any que ve, anem a pensar en pujar a segona A, és a dir, aquest ha de ser l'únic objectiu.
No,
i sí,
clar.
Que és el que està plantejant ara és d'ara el club als tècnics, és a dir, amb els que està parlant, l'objectiu que marca Albert Esteve és ser un equip campió i pujar a la segona divisió i que per això se farà doncs, l'equip necessari i competitiu per pujar. I amb això estic d'acord. I després si es fa la segona B Premium, doncs, evidentment seran els 4 o 5 primers de cada grup, però això depèn ja de la Federació Espanyola de Futbol, depèn d'altres factors. Però és de pujar d'aquí dos o tres anys. Mirem ja l'any que ve, i l'any que ve, doncs, a vegades, una vegada per totes, podem anar doncs, al futbol professional. Respecte a Gerard Albadalejo, és evident que és molt complicat un que ha estat primer ser segon. És a dir, perquè òbviament doncs...
segon algun altre bueno, lloc li han ofert
no, amb una altra esfera del club jo crec que sí que podria estar de mirar jugadors però ser segon
no.
Perquè segon és molt complicat, ser segon és el pont entre el primer i la plantilla, quan tu has estat primer.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ha quedat això entre el càntabre Àngel Viadero, que no el conec per cert.
Bueno, és un entrenador de prestigi a la segona divisió B, és de Santander, van al Racing doncs, amb l'intent de pujar-lo, la primera temporada va fer fins l'últim promoció, va parar davant del Barça B, i aquest any al febrer va ser destituït, però el Racing després va tenir pitjors resultats. Burgos, Logroño, bueno, és el típic entrenador de segona divisió B de molts clubs.
No, és que la segona B és molt especial,
Sí, 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 és evident.
Sí, la segona B és complicada.
I el grup 3 més,
Sí,
i el
sí,
grup
sí.
3 més.
Un any, recordo que vam demanar jugar al grup 2...
Sí, va anar bé, va anar molt bé.
No sé si això s'ha plantejat...
No, però això depèn de si els equips aragonesos... clar, això depèn ara de la... Ara som 15, pujarà a l'Ibis, estem lluny. N'haurien de sobrar.
Clar.
Hauria d'haver 23 equips entre aragonesos, catalans, valencians, aleshores 3 haurien de marxar i el Lleida aleshores sí que pot buscar aquesta via perquè és la més pròxima cap a Logroño o cap a Euskadi, no? Però, clar, és evidentment que és per número d'equips, no per demanar-ho.
Clar, clar. Molt bé, Sergi, com sempre, un plaer que estiguis entrant amb nosaltres per parlar de futbol. Veurem com acaba tot plegat, perquè un estiu que havia de semblar plàcid, amb nou tècnic, comença a parlar de fitxatges, parlo de Lleida, doncs s'està complicant, s'està complicant, estem al 18 de juny encara, però sí que és veritat que hi ha jugadors que ja han dit que no volen seguir, que s'hi comptava, que se n'ha de buscar de nou, s'ha de buscar, s'ha de fer un equip nou, però tot, des de l'staff tècnic fins a l'equip de jugadors, i clar, això es torna a començar, no saps mai com et sortirà el meló per entendre'ns, Sergi Tor, una abraçada.
Gràcies, adeu Ricard, adeu Xavi.
Adeu.
En fi, és el que dèiem, el projecte, jo crec que s'hauria de fer ja de manera...
És que torno a ser el mateix.
Un projecte a 2-3 anys, però a 2-3 anys i tranquil, ja sortirà.
Aviam, el que no pot ser, com tot el respecte, és el que diu el Sergi, és que s'està buscant ara un feeling d'entrenador i de jugadors per pujar a la segona. I llavors, fins ara, què hem estat fent?
Sí, clar. Clar, clar.
El soci, què passa? Que l'ama està enganyant o què?
Sí, sí, sí.
I ara sí, ara busquem. Pues, bueno, i per què no ho buscàvem abans?
Correcte. A veure, la setmana que ve si ja tenim entrenador, que això seria una bona notícia.
Podem parlar-hi de coses positives.
Xavi Pérez, gaudeix del futbol, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Leite.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches. Es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a 4:00 a.m. con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes la segunda unidad al 50% de descuento en una selección de gazpachos.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Este sábado no las verás venir. Porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido. Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
Doncs apa, que ja en tenim 3 per sobre de 2:15, i a més, estàs ben informat, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco.
Ricard Álvarez, com estàs?
Hola.
Bé, què tal portes el dilluns?
De dilluns. Eh? Bueno, hi ha més temperatura, hi ha més d'estiu, eh? Ja m'agrada.
Mira, jo avui potser és el primer dia en moltes setmanes que no em sembla que sigui dilluns. L'estic agafant amb moltes ganes i jo crec que és el bon temps, eh? Que això ens influeix.
Home,
al final.
Això, si has fet una ullada al calendari... bueno, tu perquè no tens fills, jo perquè aquesta és la darrera setmana de curs i per tant...
Ai!
No, ja els tinc col·locats.
Ja els tens col·locats?
Fa mal dir-ho d'aquesta manera, però ja els tinc col·locats. La setmana vinent.
Mira, em va molt bé que hagis introduït aquí el tema, perquè clar, els teus nens encara són petits, però no sé si tenen mòbil.
Creixen ràpid, però són petits. No.
Encara no, eh?
No.
Mira, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya, el 83% dels joves amb 13 anys ja té un smartphone.
Imagina't.
I amb 15, la xifra puja al 94%.
O sigui, la primera que m'has dit són 13 anys?
13 anys. 83,2% dels joves de 13 anys té un smartphone, segons l'INE.
És altíssima.
Això són dades de 2017, sí. I t'ho dic perquè, evidentment, ja ho hem anat anunciant. Avui el tema que portem a debat és aquesta prohibició que França anunciava fa uns dies de prohibir per llei els mòbils a les escoles i els instituts a partir del proper curs, a partir de setembre, que això és ja, eh? Estem acabant el curs,
sí, sí.
Però setembre és ja. I avui en volem parlar amb dues persones doncs, que hi tenen coses a dir. Presentem els nostres convidats d'avui.
A veure, en quin presentes?
Començo presentant. Tenim a l'altra banda del telèfon avui el José Ramón Ubieto Pardo. Ell és psicòleg clínic i psicoanalista, és professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. José Ramón, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns.
Bon dia.
I crec, Ricard, que tu també estàs ben acompanyat, no?
Jo estic ben acompanyat. Avui està amb nosaltres la directora dels Maristes de Lleida, Maristes Montserrat, la Mari Rius. Mari, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bon dia, Mari. Gràcies per acompanyar-nos.
Quin s'havia de dir que avui parlaríem de mòbils i de docència? Això ens ho diuen fa 15 anys i ningú s'ho creu.
Home, i fa menys.
I fa menys, sí.
I fa menys també. Mira, m'agradaria preguntar-li què n'opina el José Ramón Ubieto Pardo, com us dic, ell és psicòleg clínic i psicoanalista, i a més acaba de publicar, ha publicat un llibre que es diu Niños Hiper, amb en Mariano Pérez Álvarez, sobre José Ramón, sobre una infància hiperconnectada, no? Parleu en aquest llibre?
Sí, un dels temes que tractem és aquest. En realitat parlem de lo hiper, vol dir la hiperactivació, la hipersexualització, és a dir, un excés, una exacerbació, un seguit de fenòmens que els veiem cada vegada més clar. Les dades mateixes que tu donaves ara, no?, sobre l'edat en la que tenen accés als smartphones, que va baixant cada vegada més, i ens mostra una mica aquesta idea de que la infància cada vegada més l'estem com colonitzant els adultes, no? O sigui, estem introjectant tot un seguit de pràctiques que fem nosaltres, que volem que les facin ells com si això fos el destí o el programa que nosaltres els hi donem, no?, als infants.
Uh-huh. José Ramón, llegia l'altre dia un article teu en el que preguntaven i deies que prohibir els mòbils tu no creies que fos la solució, no?, pel que es vol aconseguir en aquest cas?
Bueno, la prova és que aquesta llei que l'Assemblea Nacional ha posat a debat, no?, a França, de fet ja el 2010, és a dir, fa 8 anys, ja va haver-hi una normativa que prohibia l'ús dels mòbils, no? Per tant, vol dir que si 8 anys després hem de tornar a fer una altra prohibició, molt eficaç, no deu ser la mesura. Eh?
Mm-hmm. Ricard, digues.
No, ara desconeixo també exactament, perquè la proposta de llei és per prohibir els mòbils, però no sé quina és la causa. És a dir, si ho volen prohibir per evitar la fuga de privacitat i d'aquestes històries, o el volen prohibir doncs perquè no es distreguin?
No, la causa és que estem davant d'una nova realitat, que és la realitat digital, virtual, online, com volem dir-li, però és una realitat, és a dir, no és una joguina. No és que abans teníem joguines manuals, analògiques, i ara tenen digital. És molt més que una joguina, una realitat. Vol dir que és un joc on tu pots adreçar-te amb preguntes, pots cercar respostes, pots fer vincles, pots fer abusos, pots guanyar calés, apostar online, és a dir, pots iniciar-te sexualment, és a dir, tota la vida, una part de la vida important i cap allà, no? I per tant, és quelcom que ens assusta, perquè és una novetat. Els adults no hem nascut digitals, no?
Clar.
Llavors, clar, quan trobem una situació d'aquestes que a més interfereix a la vida familiar i a la vida escolar, no estiguin prou atents a la dada, que es barallin amb els pares el control dels horaris. Clar, és una interferència molt important a l'escola i a la família. Llavors, una tentació que tenim davant d'aquestes ajudes és dir, doncs ho prohibim i ja està. El que passa és que no és tan fàcil, perquè és una realitat que ha vingut per quedar-se. Per tant, la nostra proposta és més aviat que hauríem de pensar com regular-la i no com prohibir-la. No desapareixerà.
Clar, parlaves d'establir, perdona, Ricard, no, regles d'utilització als centres escolars, però ara també ho has apuntat molt bé, no? Als centres escolars i a casa. S'ha de començar per casa, suposo, no?
Clar, perquè és una realitat que té molts punts a favor. És a dir, hi ha moltes virtuts. Podem tenir coneixement immediat de moltes coses, podem cercar informacions, podem crear, dissenyar, innovar, podem establir vincles, moltes coses. Però també té riscos. Riscos de dependència, riscos d'abusos, riscos de situacions d'engany, de trampa, de frau, de moltes coses. No? Per tant, pensar que ells autorregularan, això és una fal·làcia mercantil, és a dir, és una mena d'idea del màrqueting de no cal fer res, i això ja s'autoregula. Això és el lema del capitalisme salvatge, no? No cal que fem res, que ja el mercat s'autoregula. Doncs igualment que hem vist la crisi i hem après que això no s'autoregula, doncs la realitat digital, l'ús d'aquests aparells i d'aquesta nova realitat tampoc s'autoregula. Per tant, hem d'introduir una regulació.
Clar.
Hem d'introduir una regulació vol dir que ha d'haver-hi espais i temps lliures d'aquesta realitat, reservats tant a l'escola com a la família. I amb això ens hem de posar d'acord, no? Com ho fem, això?
Mm-hmm. Escolta, jo m'agradaria copsar la realitat. Tenim avui la directora d'una escola, és una escola de més de 1.000 habitants, bueno, habitants, sí.
Alumnes.
Més de 1.000 alumnes i que comença a la llar, infantil, primària, secundària, la ESO i batxillerat. Directora Mari, suposo que, home, a primària és estrany veure nens amb mòbil, però no sé si hi ha algun cas.
Bé, de fet sí, hi ha nens que a primària ja tenen el mòbil. El que passa que sí que nosaltres a l'escola sí que ho tenim regulat de que els nens de primària no portin el mòbil a l'escola. Uh-huh. Vull dir, amb això no tenim problema perquè els nens són petits encara, els pares ho entenen perfectament i no dona cap problema.
Clar, aquí el salt és l'ESO.
Sí, el problema comença a primer de l'ESO, que és quan...
És l'institut, per entendre.
Exacte.
Clar, això ja és un salt.
Sí, això és un salt i és quan els nens ja... molts comencen parlant aquí d'un 83% quan tenien 13 anys, evidentment.
Mm-hmm. Que això doncs... és primer, quan acaben primer de l'ESO,
no? Exactament. I normalment el regal del mòbil es fa en moltes vegades al Nadal.
Al Nadal. És que anava a dir, l'altre dia parlant amb un grup de pares, els meus són més petits, però amb pares que tenen fills més grans et diuen, aviam, diu, al setembre del primer d'ESO uns quants tenen mòbil. Diu, a l'endemà del dia de Reis, o sigui, tot, el primer ja. Dia de després de Nadal, diu, s'ha multiplicat els nens que tenen mòbil.
No són tots, perquè sempre hi ha un grup que no en tenen i que no passa res, vull dir que la realitat és així, però sí que la majoria de nens doncs, ja tenen aquesta eina.
És un hàndicap per a l'escola?
Anava a preguntar com ho gestioneu, no? Perquè en el dia a dia...
No, bueno, no, en el nostre cas tenim unes normes al centre que marquen una mica les normes d'ús del mòbil, perquè hem de veure el mòbil com una oportunitat de que els nostres alumnes puguin aprendre també, puguin tindre aquesta competència, no? Tant que ara es parla de les competències, una competència molt important és saber fer un bon ús, no?, d'aquest aparell que ens acompanya a tots, no només als nens, sinó als adults també. Imaginem-nos que un dia per l'altre diguéssim, mira, a partir de demà tothom té prohibit l'ús del mòbil. Què faries tu? Què faria tothom, no?
Sí.
Seria... És que impossible. Bueno, ho veuríem impossible.
Bueno, amb això crec que estem tots d'acord, no? José Ramon, em diu sí. Que la prohibició no, però veig que després hi ha una tasca amplíssima i enorme que és ensenyar o a conviure amb el mòbil.
Mm-hmm. Sí, podem aplicar una fórmula que la mestra i totes les persones que es dediquen a l'educació la coneixen bé, no? I és que perquè algú accepti no, primer se li ha de donar un sí, no? La fórmula sí-no és una fórmula que sempre funciona a l'educació, no? Per tant, que algú accepti que ha d'haver-hi algun moment en què no pot utilitzar el mòbil, vol dir que abans hem d'haver acceptat aquesta novetat, no? Acceptar aquesta novetat vol dir, com deia ja molt bé, que també és una eina d'aprenentatge, no? Un bon llibre pot servir de cronòmetre, pot servir de calculadora, pot servir d'enciclopèdia, de les que abans buscàvem, doncs ara ja existeix el Mr. Google, que fa aquesta enciclopèdia, no? Un mòbil és un lloc on pots dissenyar, dibuixar, pots fer moltes coses. Per tant, abans de prohibir, primer hem d'acceptar que això és una cosa nova, que és una eina, i que és una eina que té, com deia abans, moltes virtuts, no? L'hem d'incorporar. Però també hem de dir, molt bé, però igual que l'incorporem, també hi ha moments que l'hem de deixar tranquil·la perquè no podem estar tot el dia pendents, no? Jo crec que aquesta fórmula és molt més interessant que la fórmula de prohibició, perquè és com dir, si no existeix, si la prohibim, no existeix, i això no és així, evidentment.
Ara m'estava venint a la imatge, perquè aquesta jo l'he vist i llegint blogs especialitzats, com un pare o una mare poden prohibir a un nen que no faci anar el mòbil tota l'estona, i l'estampa és que se'n van a un restaurant i a la sobretaula els pares estan cadascú amb el seu mòbil tota la sobretaula. És a dir, el que li diem als nens potser ens ho hem d'aplicar als adults també. Hem de saber parar de tant en quant del mòbil.
Clar, evidentment, jo deia en l'article que m'esmentava la teva companya, no? Que posava l'exemple d'una escena que ens diu molt bé quines són totes les contradiccions que tenim en aquest tema, no? El ministre francès, Edouard Philippe, visita un institut francès, tothom surt, evidentment, al pati, tothom vol fer-se una selfie, vol fotografiar aquest senyor, tothom treu els mòbils, cap docent ningú diu res, no seria aquí prohibir ni dir que no toca usar-los, però és que a més molts d'aquests nanos han rebut un missatge dels seus pares en horari escolar dient-los, esteu al tant que ve aquest senyor i us feu una foto amb ell. Vull dir que tenim una contradicció entre, d'una banda, aquesta afany d'estar fotografiant-nos, no? D'estar cultivar la imatge contínuament, no? Aquesta cosa de mirar i ser mirat, que és una tendència que tots tenim i que aquesta realitat es acerba, i d'altra banda, doncs, tenim també la idea de que, bueno, hem de privar-nos també a vegades de certes habitacions per aconseguir altres, no? Altres coses per aprendre a vegades hem d'estar una mica concentrat, no? Doncs clar, aquesta contradicció, no? Que d'una banda volem estar a tot espai i tenir una imatge de tot el que veiem, i d'altra banda, doncs, aquesta habitació. Clar, quan diem, tu deies ara que els pares fan aquestes tocades, però és que a l'escola a vegades els pares, sobretot a l'institut, envien missatges en horari escolar per donar coses que a vegades tampoc són tan imprescindibles, no? Yeah. Però pujarà l'àvia, que anirem a taula, després acorda't aquesta taula i tal. Però és que és una contradicció, no? Perquè si no, van de dir, no s'utilitza durant l'horari lectiu i el pare contínuament li està enviant missatges, el que aprèn el nano no és el que li diu el pare, sinó el que fa el pare.
Marit, volia preguntar, a nivell de l'escola, evidentment ja no es pot negar l'existència del mòbil, existeix, els nens el tenen i l'acaben portant, és un repte extra a nivell de quan es prepara un nou curs pedagògicament, com l'introdueixes de manera controlada, pensar en quina activitat o en quina assignatura, de quina manera el puc començar a introduir dins dels estudis?
Bé, nosaltres, al nostre centre, que suposo que això cada direcció i cada centre ho organitza de la manera que li sembli, no? Nosaltres el que tenim clar és que els nens a primer i segon de l'ESO intentem que el mòbil a dins de l'aula no s'utilitzi encara per aplicacions o temes més educatius o d'aprenentatge, perquè pensem que això indirectament és una manera que obligaria a tots els pares a comprar el mòbil, perquè aleshores els nens tenen molta força de dir, és que què, a matemàtiques ho fem anar per a fer aquestes fórmules i el necessito, i els pares, doncs bueno, encara que se pogués treballar en grup i no hi fes falta. Però no volem caure en això, i nosaltres, entre primer i segon de l'ESO, en cap cas utilitzem com a eina imprescindible dins de l'aula. El que sí que ens preocupa més a primer i segon de l'ESO és el tema, nosaltres el mòbil el deixem utilitzar a les hores de pati, només a l'espai del pati i a hores de pati. I els problemes principals, que suposo que això seria també un altre debat, és tot el tema de la imatge. El de dir, tu te pots fer una foto si vols, però no pots fer la foto d'un company clar. I enviar-la fora, perquè llavors ja estàs transgredint. I això és el que hem de picar pedra, diguéssim, amb els nens de primer i segon d'ESO, perquè és importantíssim per la seva pròpia seguretat i bueno, i per la seguretat de tot i perquè el col·le compleixi amb una normativa molt estricta, que és la de la protecció de dades que tenim els directors amb totes les famílies.
No, és que a més ara, Mònica, ja ho saps, sí, quan entres que... en una escola et fan signar, bueno, en una escola, en una acadèmia, a qualsevol lloc, els drets d'imatge i tal, i els nens que no els signen, que és voluntari, doncs aquells nens no surten a les fotos de l'escola, però clar, controlar els nens, en qui li fan foto i en qui no.
Exacte, i on ho comparteixen, és que són, és. Evidentment, això afecta molts fronts. A mi també m'agradaria preguntar-li al José Ramón i també a la Mari després una altra cosa, perquè José Ramón, de fet, d'això en parleu al llibre, a Niños Hiper, Infàncies hiperactives, hipersexualitzades, hiperconnectades, i és el tema també de que és en una edat, estem parlant de nens i nenes, nois i noies, de 13, 15, 16 anys, no?, en què s'estan formant, evidentment, com a persones i la personalitat, i el tema aquest d'aquesta hiperconnectivitat també a nivell de xarxes socials, l'ús de les xarxes, no?, aquest narcisisme, no?, aquesta mena de culte a l'ego que tenim avui en dia, no?, suposo que això tampoc ajuda gaire en aquesta edat.
Els selfies.
Tot.
Clar, sí. Perquè hi ha una consigna que és general per totes les edats, no?, que és que avui si no surts a la foto, diguem-ne, no existeixes, no?
Clar.
Això és una mostra de ser existir, podríem dir, no? Llavors, clar, aquesta compulsió, no?, fixa't en el nombre infinit de selfies que es fan cada dia, no? La gent a vegades anem a visitar una ciutat i no visitem la ciutat, fem fotos en la ciutat, no? Reiem abans dels japonesos, no? Quan venien sempre amb les càmeres, sí. Doncs ara tots som japonesos.
I tant.
Perquè tots estem tot el dia fotografiant, no? Llavors, clar, aquesta cultura de la imatge, que és cada vegada més important, evidentment a l'adolescència està exacerbada, perquè a l'adolescència la preocupació per la imatge és bàsica, perquè és un moment de reconstruir l'identitat. Ja no pots identificar-te com un nen, perquè això ja és horrorós per un adolescent, no? Vol treure's de sobre aquesta idea infantil, aquesta imatge de nen o de nena, no? I ara vol tenir una nova, no? Per tant, si ja la cultura general ho favoreix, doncs imaginem-nos què vol dir això per als joves i els adolescents, no? Per tant, jo crec que els hem d'ajudar i els hem d'acompanyar en tot aquest procés i, com deia molt bé la directora, doncs hem de picar pedra, vol dir, hem de també anar educant aquesta nova realitat digital, perquè no s'educarà sola. O sigui, tot el que nosaltres considerem que no és vàlid a la realitat presencial no hauria de ser vàlid a la realitat digital, no? Si algú insulta, doncs és igual que ho faci amb ciberbullying que amb bullying, no? És igualment un problema i hem d'educar-lo, no? Si algú doncs fa coses que no estan permeses a l'aula i les fa a la pantalla, doncs bé, tot això, i aquesta és una responsabilitat no només dels mestres, evidentment, és una responsabilitat de tots, no?, de la família i també de la societat i dels polítics.
Exacte. M'agradaria preguntar-vos a tots dos si estem parlant del cas per la decisió que ha pres França, no?, que és una, doncs en aquest cas l'administració pren la iniciativa, i tu deies, Mari, ara fa un moment, cada centre suposo que regula d'alguna manera. Creieu que seria necessari al nostre país doncs posar-nos a treballar en la línia de crear certa, no sé si normativa és la paraula correcta, però una mena de guia de bones pràctiques que es pugui aplicar a tots els centres escolars?
A veure, una guia de bones pràctiques sempre és correcta i sempre està bé que hi hagi, eh? Però també crec que ens hem d'acostumar també a respectar les realitats concretes de les ciutats, de les poblacions que tenim, de les famílies. Vull dir, una mica hem de crear el que sigui millor pels nostres alumnes i les nostres famílies, perquè a vegades la realitat d'un barri concret d'una ciutat a la d'un altre lloc potser no és la mateixa, i potser el que en un lloc ens ajudarà, l'altre ens serà un impediment.
Ja.
Penso que ha de ser concret per l'espai on s'ha d'utilitzar aquesta norma, sempre, evidentment, dins d'unes bases, de dir que sigui el millor pels nostres alumnes, que els ajudi a créixer com a persones, etcètera, etcètera, que això sempre serà un marc comú.
Home, els mínims ja venen marcats per les normes establertes i a partir d'allí una mica de... A més, no m'enreia perquè, Mònica, avui en dia quasi bé no n'hi ha de normes.
Bueno,
si per fer qualsevol cosa hi ha un plec, suposo que com a directora, perquè clar, tu ets mestra també, a part de directora.
Sí.
No sé si en algun moment trobes a faltar la feina de mira, vull ser mestra i prou. Perquè, clar, pues... com a directora, avui en dia, en una escola, hi ha tot un plegat de normes i normes i vigila i històries, no?
Sí, sí, és més molta feina de gestió i de regulació de les normes, com dius tu, que el treball de poder estar amb els alumnes està més a prop, si realment es troba molt a faltar, perquè amb les hores que, de les que disposem per una direcció d'un centre i més d'aquest tamany, pues la veritat és que acurte molt el temps de poder estar amb els xavals, que al final és la nostra vocació, és el que ens agrada.
Clar. José Ramon, no sé què en penses tu d'això que dèiem ara, del que comentava la Mari, no? De que més que una regulació general, cada centre una mica de veure també les seves necessitats.
Sí, les normes universals són necessàries sempre que s'ha de preservar un dret bàsic, no? És a dir, el dret de l'habitatge, el dret de la ciutadania, el dret laboral, el dret de la intimitat, és a dir, hi ha aspectes que s'han de regular universalment perquè és l'única manera que tenim de no caure en la discrecionalitat i en l'arbitrarietat, no? Però quan es tracta de l'educació o de la salut o de la intervenció social, és a dir, la intervenció en persona, aquestes normes han d'estar sempre sostingudes amb una persona que les encarna, no? Sigui la mestra, sigui el terapeuta, i per tant, més que una norma general, universal i rígida, el que cal són certs acords, no?, amb la comunitat on està, no? És a dir, en el cas de l'escola, doncs, els pares han d'opinar, els mestres, evidentment, però també en algun moment els alumnes, depèn en funció de l'edat, no? Llavors han d'arribar a acords que siguin acords sostenibles, perquè si no, com dèieu vosaltres molt bé, aquest país està ple de normes, no? Sí. En aquest país hi ha hagut lleis d'infància que no s'han arribat a aplicar mai, no? O sigui que tenim una gran facilitat en fer tot tipus de normatives i de lleis, no? Però jo crec que és més important, moltes vegades, crear una pragmàtica, és a dir, construir una manera de fer, sobretot en qüestions novedoses, com són aquestes, que no sabem ben bé com evoluciona, no? I no sabem ben bé tampoc com manegar-les, no? Per tant, hem de ser una mica més humils, no? I veure si hi ha una normativa a Espanya en general, i pel que jo sé, a Catalunya i també a altres llocs, la situació és més controlada, no? I les normatives locals i concretes de cada centre funcionen millor. No estem en una situació, jo crec, d'arribar a fer una llei general, perquè, de fet, les coses més importants ja estan regulades, és a dir, el bullying ja és un delicte penal, ja està controlat, és a dir, que el dret a la intimitat també està protegit, és a dir, que moltes de les coses dels abusos, dels fraus i tal, ja estan regulats, per tant, no cal regular-los més, no? El que cal és més aviat trobar fórmules que siguin d'una banda reguladores, però d'altra banda incentivadores, no? És a dir, que siguin també no només restrictives, sinó que animin el problema de l'educació en aquest moment, i això seria una altra edat, no crec que siguin els mòbils.
Mari, no... no
que... L'educació és com ser interlocutors vàlids per aquests nanos i aquestes noies avui en dia.
Mari, que movies el cap...
Sí. Nosaltres, bueno, és que volia explicar una anècdota que vam fer. Nosaltres aquí als Maristes, a Lleida, ens preocupava, no?, el tema aquest dels mòbils, del pati, de veure en quina edat amunt, avall, si pot ser, si és molt aviat, si a primer també és aviat, si no. I vam fer un estudi així d'anar per casa, no?, entre nosaltres, els mestres, vam fer un estudi a les hores de pati, vam fer unes filmacions a dies diferents i en moments diferents de pati, per veure quins nens eren, quina utilització feien dels mòbils. I després de fer tota aquesta investigació casolana, diguéssim, van veure que els nens utilitzen molt el mòbil quan és la novetat. Per exemple, els de primer d'ESO, el que dèiem abans, compren per Nadal. Doncs aquell gener, els nens de primer d'ESO utilitzen molt el mòbil al pati. Què passa? Que els de segon l'utilitzen una mica menys, els de tercer menys, i els de batxillerat quasi que utilitzen més el pati per parlar, i el mòbil és com nosaltres, que de tant en quant el miren, miren a veure si els ha arribat alguna informació o tenen que fer alguna cosa, però no és l'estrella mediàtica, diguéssim. Yeah. I que els nens se van acostumant al seu ús, i que una mica el que hem de fer, pues, és això, normalitzar el seu ús i entendre que hi ha un moment en què és novetat, i que això també ho hem d'entendre, i que hem d'ajudar-los, pues, bueno, a regularitzar, a normalitzar i aprofitar tota la potència que té aquesta eina, i a respectar els perills que ens pugui oferir.
Clar. La veritat és que és un tema, ja no tenim més temps, Ricard, avui, no? Però podríem estar-ne parlant molts dies, molts programes d'aquest tema, des de diferents aspectes, perquè mira avui quin munt n'han sortit ja.
Déu-n'hi-do. Home, i a més no m'ha arribat a aprofundir en el tema de les addiccions, per exemple.
Ah, això és un altre meló.
Que clar, quan parlem d'addiccions ens pensem que sempre és la droga. Vivem. Hi ha moltes addiccions, sí. I l'addicció tecnològica també hi és.
Sí.
I l'addicció del culte a l'ego, que tu has apuntat abans, també existeix.
Sí, doncs mira, un altre dia us emplacem els convidats d'avui a parlar també doncs, del tema d'aquest de les addiccions, no? I sobretot parlant de joves, d'adolescents. Jo de moment us recomano el llibre de José Ramón Ubieto i el Marino Pérez, eh? Niños hiper, apunteu.
Hiper.
El José Ramón Ubieto, que ens ha acompanyat avui, psicòleg clínic i psicoanalista, professor de la UOC. José Ramón, moltíssimes gràcies, un plaer.
A vosaltres.
Encantat.
Gràcies, José Ramón.
Vinga, adeu.
Adeu.
Doncs apa, que anem cap a les dues. A Lleida hem tingut a la directora de l'Escola Maristes Montserrat, la Mari Rius. Mari, que t'agraeixo moltíssim. A més, saps què passa? Que la Mari la posa en molts compromisos, Mònica.
Sí.
Perquè
escolta,
tinc l'escola al costat de la ràdio.
I bé.
I l'aviso. Escolta, Mari, necessito que vinguis a parlar d'aquest tema.
Jo soc Montsal. A Montsal no, estic aquí.
Però ve sempre, eh? O m'envia algú, segons però, el tema.
A més, mira, Mari, clar, tu portes molts anys fent classes. Jo, que sóc exalumna també d'aquesta escola, no teníem aquests problemes, eh? Quan jo tenia 15 anys, teníem d'altres.
Hi havia d'altres. Sempre hi ha algun problema i sempre hi ha un repte, no?
Ja, però veus, quan teníem 15 anys, no quan en teníem 13.
No, perquè, quan teníem 13 n'he de parlar-ne.
Però que és que això de que l'ESO l'han baixat 2 anys, això del salt a l'institut, també és un altre tema que podríem debatre, eh?
Ai, sí, però això serà un altre dia. Bueno. L'Ecar, que en 30 segons sí. No ens dona temps.
Mari
això,
Rius, directora de Maristes Montserrat, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Nosaltres què? Ja,
doncs
no,
mira,
dues.
A les dues que avui, per variar una mica, Ricard, ve l'actualitat, que estem de darreres sí. Hores i de bueno, candidatures. Bé, ara us expliquen tots els companys dels serveis informàtics de la cadena
coses.
Sempre passen coses, sempre passen. Per sort, i estem aquí per explicar-les.
Demà cuina i a Lleida.
Sí, senyor. Demà a partir de les 12:20, ja saben, Herrera en Cope, Tarragona i a Lleida, i ens retrobem tu i jo a la 1.
I tant que sí. Una abraçada, fins
una
demà, abraçada. Bon dilluns.